D'aquesta manera, el partit de Petro tendria uns 25 escons. Són les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1:00.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora us contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, primer de tot parlarem amb els caçadors de Santinyí que han donat una mà a l'Ajuntament per eliminar les bosses de processionari que en aquest temps estan a punt de davallar en terra per enterrar-se, valga la redundància, i després convertir-se en la pavellona que tornaran a sortir per iniciar de nou, de bell nou, el seu cicle de vida. La processionària és molt perillosa, sobretot pels nins i pels cans, perquè fins i tot un ca que ensumi una eruga de processionari pot arribar a morir, no necessàriament, però pot arribar a tenir ferides molt greus. Imagineu-vos un infant. El vent també és un mal aliat de la lluita contra el processionari perquè propaga els pelets que tenen aquestes erugues i només que tenen triuna dins un ull ja en pot córrer un fum. Així demanarem a els caçadors com ho fan ells per disparar contra les bosses de processionari perquè empren un tipus de perdigol diferent i també s'han de posar contravent, òbviament, perquè els pels no els hi peguin a la cara per molt protegits que vagin. Alerta, si nou, però n'hi ha pins, sobretot fora de la serra tramuntana, perquè, curiosament, a tramuntana sembla que no hi ha processionari. És una cosa molt interessant. Més tard parlarem amb els tècnics de l'Hospital Joan Marc de Mallorca. Allà, a partir d'ara, tenen uns metges, entre cometes, molt especials. Són cans terapèutics. En els pacients que duen molt de temps ingressats, els hi duen un pic cada 10 o 15 dies, dues cusses perquè els hi facin companyia. Qui no ha arribat a casa seva i el seu cas li ha alegrat un mal dia. I d'això és el mateix que fan aquest cas amb els pacients crònics o de llarga durada a l'Hospital Joan Marc. De fet, està comprovadíssim que acaronar, tocar un animal, un cas o un moix, és molt terapèutic i que mos relaxa i mos lleva la ansietat. I d'això és el que parlarem amb els professionals de l'Hospital Joan Marc. I avui, com que dilluns, hem de fer anàlisi d'escap de setmana amb el nostre analista de cap de setmana, Xavi Canyelles. Parlarem del dia d'escamp, que va ser dissabte, i amb tots els seus amics que du dins la seva veu parlarem com era un temps, la feina a la pagesia, com és ara. Fins i tot entrevistarem a una taronja de Sóller, sí, per primera vegada en la història. Així que no perdeu calada. Francisco Enfedaque a la producció, Ivan López en el control tècnic. Això és el dia Mallorca.
Life could be a dream, life could be a dream. Do-do-do-do-sha-boom.
Life could be a dream, if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love.
Life could be a dream, sweetheart, hello, hello again. Sha-boom, and open, we'll meet again, boom.
Ding-dong-dee-ding-dong, a-lang-a-lang-a-lang. Oh-oh-oh-oh-bip, a-bip-a-dip-a-dip. Oh,
life could be a dream.
If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life would be a dream, sweetheart.
Every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, maybe we'd be so fine.
Oh, life could be a dream. Shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, and tell me, darling, I'm the only one that you love.
Life could be a dream, sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and hope we'll meet again, boom, boom.
Ding-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling
a dip, oh, life could be a dream, life could be a dream, sweetheart. Shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, and tell me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and hope we meet again, boom, boom, boom. Ding dong, ding ding dong, sha-ling-a-la-ling-a-la-ling-a-la-ling-a-la-oh.
Segur que la seva processió anari està tornant a dur de bòlit a molta gent i, de fet, hi ha pobles on els veïnats s'estan ajuntant per fer-hi front, tant en recursos públics com privats. És el cas de Santanyí, que ja s'hi han posat abans que les erugues comencin a davallar dels pins quan faci més bon temps. En parlàvem amb Martí Llosa, que és president de l'Associació de Caçadors de Santanyí, que són uns dels que han col·laborat en aquesta qüestió. Martí, bon dia, benvingut, com estàs?
Molt bon dia, moltes gràcies.
Bueno, vosaltres heu fet batudes per obrir les bosses dels pins. Com ho feis exactament? Perquè jo recordo que antigament els caçadors disparaven a determinades bosses de determinada manera, per això no s'ho pot fer de qualsevol forma. Vosaltres què heu fet exactament?
Bueno, nosaltres el que feim és... quedam un puesto, quedam a la barraca dels Quiminers. Com bé saps, Santanyí és un municipi bastant ampli, ho conformen 5 o 6 nuclis de pobles, i el que fem és intentar que 6-7 caçadors de cada poble venguin a la barraca dels Caminers, i d'aquí el que fem és repartir. Ens repartim en els nuclis poblacionals i en les zones públiques, pues, començam a disparar a les bosses de Sararulla.
I vosaltres, una curiositat, els cartutxos són d'un mateix perdigó que quan aneu a caçar, són especials, són més prims, són més gruixats? Com funciona això?
Sí, no. El que fem és que... Bé, el primer que hem de dir és que tu això sí que es apora a l'Ajuntament, val? I el que fem és que triem un perdigó molt més petit, val? Si tu per caçar em pres un perdigó de 6, de 7 o de 8, aquí estàs tirant perdigó de 11 a les 12. Per què? Perquè hi ha molt més perdigons en cada cartutxo, val? I el que fa és destruir per complet cada bossa d'erulles.
Clar, però això no vol dir que hagueu acabat en tota la processionària, sinó amb una part només, és a dir, un percentatge, perquè és impossible que les trobeu totes les bosses, m'imagino, no?
És totalment impossible. Haurien de passar molts mitja vida tirant en els pins. Els pins, per desgràcia, cada pi que tenen més bosses de passejari, i és molt complicat. El que fem és el que vos he comentat. Intentam en zones públiques, en parts on van infants i això, fer una batuda bastant completa per intentar eliminar, pues, si no t'ho dic, el 90 o 95% d'aquestes bosses, però eliminar per complet és pràcticament impossible.
Clar. També he llegit que a partir d'ara ja no podeu fer més batudes, que és que hi ha com unes normes, com una espècie de tempos. Explica'm això, sí, perquè ja no se'n poden fer més.
Bueno, t'explico. Quan el Consell de Mallorca publica l'ordre de vedes, ja te diu que se pot disparar les bosses de la processionari fins el darrer dia de febrer. Val? Nosaltres, en guany, la caça va acabar dia 10 de febrer i ens van donar, pues, aquestes dues, tres setmanes més per poder seguir disparant les bosses de les orugues. També volia comentar que l'orulla, a partir de final de febrer, ja comença a davallar en processionari. Val? Per tant, són actuacions que s'han de fer com a molt tant fins al mes de febrer.
Clar, i el problema és aquest, que ara l'oruga davalla, s'enterra, i fins l'any que ve, i després quan surt la papallona, és a dir, a partir de que s'eruga s'enterra i davalla i se fica dins la terra, ja no se pot fer res més, no?
No, aquí no podem fer res, perquè s'eruga s'enterra per llavors pues, tornar aquest capó i llavors tornar a papallona, val? I quan comença a venir bon temps, el que fan les papallones és sortir, se ponen damunt les fulles d'espí i comencen a posar els ous.
Clar,
per tant, d'aquí nosaltres tenim molt bon marge de maniobra.
Clar. I clar, l'Ajuntament també ha fet aquest tractament d'endoteràpia, que és injectar fitosanitaris en el tronc, que m'imagino que són com aquests cinturons, no?, que posen...
Sí, la veritat que això sí que funciona bastant. Això sí que bastant ben, l'Ajuntament de Sant Anici, que va ser un dels pioners en començar amb aquests tractaments, i la veritat que funcionen bastant bé. De fet, molt de particulars estan fent aquest tractament, i la veritat que se coneix moltíssim, però moltíssim.
No me torna a voltros. Quan pegau a sa bossa de sa processionari, duis protecció, vos posau a contravent, o dic, per què pas pelets de saruga? Això, si vos peguen pels ulls...
Hem d'anar molt alerta.
Això t'anava a dir. Com ho feis? Mirau d'on ves vent?
Sempre. Sempre mirar de bon ver vent, importantíssim. I llavors, emprar pues, protecció ocular, o unes ueres, perquè el brouet que cau quan rons una bossa és molt, molt delicat.
Mare de Déu. De fet, a vosaltres, per exemple, és molt perillós, sobretot per persones, infants que volen jugar en seu cuc o un cas i l'ensumen. Moixos no s'hi solen acostar, curiosament. Però, per exemple, vosaltres, quan sortiu a caçar, vos afecta, perquè, clar, heu de mirar sempre. Jo hi ha bandes que sé que hi ha bosses de pins i sempre vaig en sols mirant per amunt perquè me fa por que me'n caigui una a damunt. A vosaltres, vos deu afectar, no, també, quan aneu...
Sí, bueno. Molt afecta. Per exemple, jo particularment, que som caçador de segues, que aquest dins el torrent està en ple de pins, pinars, hem d'anar alerta ja no només per nosaltres, perquè nosaltres sí, no t'he dit que puguis tenir un poquet de picoreta per darrere el coll, que surti per darrere el coll. El que és molt delicat és per escans.
Clar.
Per als nostres auxiliars, per als nostres companys, és molt delicat, perquè els pols aquests urticaris que tenen les erugues poden provocar necrosi de la llengua i inclús provocar la mort de l'animal. Per tant, és molt, molt, molt delicat. Molt delicat. L'animal, l'eruga és l'animal que pareix que no, i és un animal bastant, bastant delicat.
Uf, sí. I tu, personalment, en això tens que fa que vas a caçar, que fas aquestes coses... Se parla molt del canvi climàtic, que tot està influint en els animals, les plantes. Tu què trobes, personalment, que ara, enguany, per exemple, l'any passat, n'hi ha més, n'hi ha menys, que fa, per exemple, 10 o 15 anys, més o manco el mateix? Quina és la teva opinió personal respecte a ser processionari? Està estable? Què trobes, tu?
Sincerament, crec que cada any van un poquet a més. Sincerament. És veritat que enguany... Pot ser que s'hagin retrasat un poc, perquè hem tingut també un hivern bastant plujós, val? I crec que s'han retrasat un poquet. Però els anys, mira, manco, si t'hi fixes en segons el comar, bé comentat tu, el canvi climàtic, el que afecta. Afecta perquè aquest tipus d'animal el que val és una temperatura calenteta, saps? I això molt afecta, perquè al final les van reproduir-se bastant més.
Clar, tot això ho heu fet a finques públiques, però l'Ajuntament de Sant Anici recorda que és qui té finques particulars, aquí només hi pot entrar, com diuen, tot el que hi ha dins les corrades de l'amo, són els propietaris els que s'han d'encarregar de ser processionari, perquè si no, malament, poca cosa. Això també hauria de ser una crida als propietaris de finques particulars, perquè no, tu no pots entrar a un particular, és només allà on vols dir que és l'Ajuntament. Per tant, els particulars també tenen feina que fer, no?
Sí. Home, nosaltres el que fem és col·laborar amb l'Ajuntament, ja no dins les finques, sinó dins zones urbanes, zones públiques, parcs, val? I si és vera, no t'ha deixat que no, que si qualque particular m'ho diu, escolta, ja que tireu aquí, podeu venir, nosaltres no ens costa res, absolutament res, però li donem una mà, inclús qualque pic que ho hem fet, o moltes vegades ho hem fet, en els nostres propis cartutxos, val?
Clar.
Per intentar donar una mà.
Clar, i això és, per cert, això ho hem de dir, hem de posar en valor que els caçadors de Sant Anici ho fan de manera voluntària. L'Ajuntament només paga els cartutxos, aquests cartutxos que, curiosament, ara hem après una cosa, són una micona més petits els perdigons que els que quan van caçar. Martí Losa, des de l'Associació de Caçadors de Sant Anici, com a president, agrair-te la feina que feis desinteressadament per lluitar contra la punyetera processionari que, com dèiem, de cada vegada sembla que n'hi ha més, i ara amb aquest canvi, amb aquest temps que fa, és que no sabem on mos hem de posar. Ara plou, ara fa sol, un mes de febrer estranyíssim, un mes de març encara més estrany, però bueno, anirà qui dies passa anys d'empeny i menys d'any qui ve en trobant menys de bossa. Martí Losa, moltíssimes gràcies des de l'Associació de Caçadors de Santanyí i també a l'Ajuntament per comptar amb vosaltres, que sou els qui vos ho trobau quan aneu per mi de ser Garriga a caçar. Gràcies, Martí.
Moltes gràcies, Valtor, i com tu has dit, és una feina totalment altruista, la nostra. Vale? Vinga, salut i gràcies per comptar amb nosaltres.
Moltes gràcies, Martí. Continuem amb més coses el dia a Mallorca.
A bit, but oh, but it, oh, her life could be a dream. Her life could be a dream. Do, do, do,
El Dia Mallorca. IB3 Ràdio és diversitat. Fes que el seu estiu sigui diferent i el teu també. Acull un nin o una nina sarauí aquest estiu. Per a més informació sobre el projecte Vacances en Pau, contacta amb l'Associació d'Amics del Poble Sarauí al telèfon 634-574-921 o al 971-728-839. Atención, amantes del mar. Llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les quatre paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Bajo la mesa del restaurante hay perro flaco, ¿qué tal va eso? Tómate un trago que aquí no hay hueso ya. Y estirando un poquito la oreja, en sus ojos brillaba una queja. Pero el plato vacío está. Mira el zapato del camarero y la cuchilla del cocinero. Lluvia en la acera sigue sonando y el perro flaco merodeando se va, se va, se va.
Perro flaco, todos son pulgas, s'ha dit castellana. És que hem deixat la de cans, perquè qui no s'ha trobat millor després d'un mal dia quan arribar a casa, molt bé rebre el nostre ca, que mai mos demanen res, els animals mos donen molt i no mos demanen res. Partint de que se pas va ser, vos hem de contar que els pacients de l'Hospital Joan Marc tenen des de fa poc un nous membres d'atenció sanitària, per dir-ho de qualque manera. No són metges ni infermers, sinó cans. És el que s'anomena acompanyament terapèutic. Allà, a Caubet, en el Joan Marc, són dues curses entrenades per fer teràpia, que participen en el primer programa d'intervencions assistides amb animals a un hospital públic de Balears. Són sessions dirigides a pacients ingressats durant molt de temps per millorar el seu benestar emocional, social i cognitiu. En parlem amb la supervisora de cronicitat de l'Hospital Joan Marc, Maria José Ríos. Maria José, bon dia, benvinguda, com estàs?
Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias.
Bueno, he vist que el programa va dirigit a grups reduïts, 8 pacients. M'imagino que així és com a més efectiu, com a més que no perds de vista l'animal. L'animal està... a una banda el veuen 4 persones i a l'altra banda el veuen 4 persones. M'imagino que això és per una qüestió d'efectivitat, perquè si el grup fos més gran, per ventura escassa, desorientaria o hi hauria gent que xerraria entre ella, no? Així un grup reduït sempre és millor, no?
Sí, sí. Bueno, por una parte hay unos motivos logísticos, pensar que todas estas intervenciones, todas estas estrategias complementarias llevan un engranaje detrás. El paciente ahí, pues hay que prepararlo, hay que darle hay que vestirlo, hay que darle desayunar, hay que prepararlo para ir a la sesión lo más adecuadamente posible, siempre en condiciones óptimas. Entonces, por una parte, la parte logística, nuestra propia, pero por otra parte, nosotros tenemos que buscar un grupo óptimo para que se garantice la participación en la actividad y que se consigan los objetivos que nos hemos establecido. Entonces, primero pensábamos, nos pusimos el tope en 10 pacientes y, de hecho, en las primeras sesiones nos hemos dado cuenta que hemos sido demasiado optimistas y que mejor bajar a 8. Entonces, como número óptimo sí que tenemos 8 pacientes y como número mínimo son 5. De momento no ha habido ningún grupo por debajo de 8 pacientes. Y bueno, esa es la razón, simplemente pues eso, para optimizar un poco la actividad y conseguir lo que nosotros queremos conseguir.
I és que ens venen cada 15 dies. Per què no cada setmana i per què no cada mes? Jo m'imagino que això és un terme mig i així com aquest... Jo, si fos el pacient, me faria més il·lusió, estaria com a més impacient, valga la redundància, i dir, vinga, vendran la setmana que ves que nets, no?
Sí. Bueno, esto se elabora, el proyecto se elabora en función de los objetivos que quieras conseguir. Pensar que nosotros somos novatos en este sentido, es decir, es la primera vez que estamos haciendo una implementación de una estrategia de este tipo. Entonces, a veces, sabes que el mantra a veces menos es más, queremos empezar poquito a poco para asegurarnos y garantizar que salga bien, porque queremos que salga bien. Entonces, nosotros el objetivo que nos planteamos con este tipo de estrategias, para empezar, es un objetivo no terapéutico de primero, no un objetivo terapéutico directo, un objetivo que indirectamente se va a hacer terapéutico.
Que ara t'havien perdut, Maria José, me sents? Que estan perdent a Maria José, a menys si... Jo ara te volia demanar, Maria José, si perquè vosaltres feis interactuar els pacients amb els animals, en jocs, amb exercicis, amb activitat. Posa'm els exemples, perquè a mi només se m'acut tirar-li una pilota a un animal. No sé si feis qualque cosa o més. Què més feis? Però posa'm exemple de què fan els cans en seus pacients. Ai, ara hem perdut en Maria José, mirarem de tornar-la a telefonar, perquè quan vos deim que ho veig bé, a l'hospital Joan Marc, duen dues curses, un pic cada 15 dies en els pacients que fa molt de temps que són allà. Imagineu-vos l'avorriment que els estan ingressat durant molt de temps. I clar, que te duguin una cursa, un canet, un pic cada 15 dies i que puguis jugar una estona. Ara també demanarem quant de temps duren les sessions. Mira, ara m'ha vingut en el cap, li demanarem a la Maria José quant de temps estan els cans, perquè no la mateixa està 10 minuts que està una hora. I clar, cada 15 dies, imaginant que els pacients de llarga durada els hi fa molta il·lusió, perquè està comprovat científicament, ara en parlarem amb la Maria José, està comprovat científicament que toca un animal és terapèutic. Maria José, ja t'hem recuperat. Vosaltres feis interaccions amb els animals, en jocs, exercicis, activitats, perquè a mi ara només me venes cap amb un cat i li una pilota. Però què més feis vosaltres? Perquè clar, ja som molt elementals jugant tots els cans. Li tiro una pilota bueno, i me la duu. No sé. Què feis? Contem
sí,
què feis.
Bueno, és una de les coses que se puede hacer. Son sesiones totalmente estructuradas. Todas las sesiones tienen la misma línea de tiempo. Primero se tiene que hacer una acogida de los pacientes, una presentación para que se pongan en situación para conseguir pues ese momento calma. Ahora está todo el mundo pendiente, ahora vamos a explicar la actividad y en función de los objetivos que yo quiera conseguir se establece una actividad. Una muy sencilla, por ejemplo, es trabajar con un dado de colores. Con un dado de colores un paciente tira el dado. Ahí ya tengo un movimiento de un brazo, de un hombro, de una muñeca. Ya estoy haciendo, ya estoy facilitando, favoreciendo que ese paciente tenga mejore su movilidad. En cuanto al dado de colores, se le dice, pues, ¿qué color es este? Estamos trabajando ya la memoria, estamos trabajando el plano cognitivo. En cuanto tenemos el color, lo que hacemos es relacionar ese color con objetos personales del perro, o bien sea, pues no sé, un comedero verde, una pelota amarilla y un peine azul. Ahora me lo estoy inventando, pero sí, así. Sí. Entonces, si tiene el paciente ese color y tiene que identificar y relacionar el color con el objeto del perro. Una vez que consigue el objeto del perro, lo hace usar. Estoy cepillando, no sé, azul, el cepillo azul del perro. vamos a cepillarlo. Otra vez estoy consiguiendo movimiento y además estoy interaccionando con un animal que la sola presencia del perro, del animal, hace que yo segregue más oxitocina, que es la hormona del bienestar. Entonces, ya estoy consiguiendo un bienestar emocional. Estoy consiguiendo que el paciente se mueva, que preste atención y que trabaje la memoria. Solo con tirar un dado de colores y cepillar a un perro.
Sí, perquè sempre s'ha dit que els animals són terapèutics. És que han tingut animals, ho sabem, i molts d'estudis a nivell mundial diuen que aquest tipus de teràpia redueixen ansietat, redueixen estrès, la sensació d'aïllament, i dona un estat d'ànim positiu, perquè jo m'imagino que quan acabau els pacients queden amb un somriure a la cara, no? És a dir, no mai pot ser dolent. Per cert, ara pensava jo, quant de temps duren aquestes sessions? 10 minuts? Una hora? Quant de temps estan?
Son 45 minutos cada sesión. Pensa que cada vez que vienen los perretes, bueno, pues además le decimos el día de perros. Sí, el día de perros tiene aquí en los que las llamas, el día de perros tiene una connotación
completamente,
muy positiva.
Completamente diferente.
Exactamente. Entonces, cuando vienen, ellos hacen dos sesiones cada vez que vienen. Son dos grupos. Nosotros tenemos unos criterios de inclusión y exclusión. Todo esto es un proyecto del que queremos recoger datos, del que queremos tener resultados con evidencia, ¿no? Entonces, cuando tenemos dos grupos que ya están incluidos en el programa, son 8 y 8, entonces los perros vienen y hacen dos sesiones. Las sesiones son de 45 minutos y tienen 15 minutos para descansar, porque los perros también necesitan descansar entre terapia y terapia.
Claro.
Entonces, los pacientes disfrutan 45 minutos cada sesión.
Vosaltres, jo també parlo per l'any de vosaltres, perquè els cans juguen, els cans són animals. Per a vosaltres, m'imagino que és una feina, la de teràpia assistida, que has de tenir paciència, carinyo, mà dreta, no serveix tothom. Jo sempre dic que pel sector sanitari i més pels que cuiden també, no serveix tothom. Jo m'imagino que és una feina que deu ser gratificant, però en el mateix temps sacrificada, perquè jo no serviria, per exemple. Maria José, no sé tu què opines, però jo vos admiro en aquest sentit.
Bueno, nosotros tenemos la gran suerte, nuestro sistema sanitario tiene la gran suerte de tener unos grandes profesionales que tienen formación reglada, formación de mucha calidad, y lo que hacemos es nuestro trabajo, evidentemente, y lo hacemos con la mayor profesionalidad del mundo y siempre tomando decisiones y haciendo actuaciones con una evidencia científica que nos avala y que nos respalda. Entonces, sí, es un trabajo que a priori parece que pueda tener unas condiciones emocionales, ya no físicas, ¿no? Unos valores especiales, pero no deja de ser una formación reglada, profesionales que se forman y que hacen su trabajo día a día. Y bueno, yo estoy orgullosísima de formar parte de este colectivo, por supuesto.
I també vos dono una mà a la Fundació Servei, que crec que són els que tenen els cans. Quin paper té aquí la Fundació Servei? Contamos.
Pues mira, la Fundación Servei es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a difundir, a promocionar el desarrollo de actividades con caballos y con perros. Ojo, que no solamente están los perros. Lo que pasa es que traer los caballos aquí al hospital nos lo hemos pensado un poco mejor y hemos dicho, espera, primero vamos a empezar con los perros y luego ya veremos.
Sí,
entonces ellos promueven este tipo de actividades en los ámbitos sociosanitarios, educativos y terapéuticos. Llevan más de 20 años trabajando en este tipo de actividad. Y bueno, incluso tienen un convenio con la Universidad de las Islas Baleares y hacen formación reglada en ese aspecto. O sea, que son una fundación, pues eso, que lleva ya, que tiene una trayectoria profesional que les hace totalmente fiables y bueno.
Sí, perquè
pues
els cans els seleccionen segons el caràcter, els fan passar mesos acostumant-se a estar en persones, a conviure diàriament amb gent, a aprendre a fer feina en un entorn sanitari que no s'hi vengui d'anar a un segon quin moble. I a més també molt curiós, perquè sempre intentau que siguin sempre els mateixos animals que visitin a cada grup, perquè així generes un vincle. Per exemple, quan van a Pinya, Pinya, com estàs? Sí. Com que ja hi ha una coneixença, ja mos coneixem, no? I això genera aquest vincle, també, no?
Sí, incluso los pacientes tienen fotos de estos perros en sus habitaciones y se les cuenta una historia detrás del perro. Estos perros están, por supuesto, educados, entrenados y para que hagan este tipo de cosas. Son perros de trabajo. Son perros de trabajo y ese es su trabajo. Son perros que tienen que saber estar, como tú bien dices, en un entorno, en este caso sanitario, y se tienen que comportar, tienen que hacer esto. Ellos no son los terapeutas, aunque a nosotros nos guste pensar que ellos son los terapeutas, no. Ellos son el vehículo, ¿no? Estos son, además es muy bonito eso, pensar que en ellos como en el vehículo que me favorece hacer a mí esa intervención o esa terapia o esa actividad, ¿no? Entonces, son perros que sí, que intentamos que sean siempre los mismos. Bueno, eso es trabajo de Sorbey, no es nuestro. Yo llevo la parte del hospital, pero ellos siempre intentan que sean los mismos para que precisamente se cree ese vínculo. Incluso nosotros, por nuestra parte, lo que intentamos, uno de los criterios de inclusión de los pacientes es poder garantizar un poco de estabilidad de grupo. Es decir, el paciente que hace un módulo lo tiene que terminar. Si la condición clínica no lo impide, por supuesto, si no empeora o si no se da de alta. Pero intentamos que haya una estabilidad por parte del perro, pero también por parte de los pacientes. Los pacientes tienen que ser los mismos, sí, para que puedan aprovechar todo ese...
Toda y ara que ho dius, precisament, també els pacients han de complir determinats criteris. Per exemple, han de tenir un poquet de mobilitat, han de ser estables, han de tenir capacitat d'interactuar, és a dir, que vosaltres també seleccioneu gent que pugui reaccionar a l'estímul, no? I que tingui facilitat per moure aquest braç que tu m'has dit, perquè una persona que no pot moure el braç, no? És a dir, no entra tothom, més o menys que faig una selecció, no?
No, hacemos así, si hacemos un criterio dentro del proyecto, hay unos criterios de inclusión, unos criterios de exclusión también. Un paciente que tenga alergia al pelo de animal no puede participar en este tipo de intervenciones, o que tenga fobias. Entonces hay unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión, y tienen que cumplir ambos. Entonces se intentan que tenga, pues eso, un mínimo de conexión con el medio, un mínimo de movilidad, y que no cumpla ningún criterio de exclusión. Además, entre ellos se intenta que los pacientes tengan características similares, es decir, que el grupo sea homogéneo, para que la actividad sea efectiva para todos un poco por igual. Entonces intentamos pues eso, eso es un trabajo de aquí, es un trabajo de los profesionales de aquí. Yo tengo una coordinadora de enfermería que lo está liderando y que se encarga, junto con los coordinadores de las otras unidades, una enfermera de consulta y una terapeuta, de revisar los pacientes por cada unidad, mirar a ver que tenga que cumplir los criterios, que sean más o menos parecidos, que tengan unas características similares. Incluso miramos que sea equitativo entre unidades, o sea, que no sea una unidad que saque 8 pacientes a la sesión y otro ninguno, sino que sean pues 2 unidades, dos pacientes de cada unidad, más o menos. O sea, hay una logística detrás muy interesante y que también se tiene que tener en cuenta, por supuesto.
Clar. Ara llegia també que fins i tot la qüestió d'animals pretèutics s'ha detectat disminució de la tensió arterial i la freqüència cardíaca, generant un estat general de benestar que facilita la recuperació de determinats malalts. És a dir, no sé que el tinguis fòbia, hi ha molta gent que té por en els animals, això és una altra cosa, o al·lèrgia, efectivament. També he llegit que vosaltres, de moment, el projecte durarà 2 anys i que després s'estudiarà la continuïtat o l'extensió entre els centres públics. De moment, el balanç, m'imagino que és positiu, no? Maria José, no crec que vos ho tallin, no?
No, esa es la intención. Nosotros lo que tenemos ahora con este proyecto es un regalo. Ahora mismo la sanidad pública tiene un regalo gracias a Sorbey, gracias a la Caixa, a la Fundación La Caixa, que es la que lo financia a través de su Departamento de Acción Social. Entonces nosotros, nuestra responsabilidad es ahora coger ese regalo, hacer que brille y demostrar que funciona y que se tiene que mantener en el tiempo. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, por una parte viene Sorbey con todos sus profesionales y con todos sus perros, y nosotros, por la parte de enfermería, por la parte de la terapeuta ocupacional, por la parte de trabajo social, lo que estamos haciendo es elaborar todo un proyecto con recogida de datos fiable que luego sustente esta evidencia científica, que sustente que sí, que realmente con este tipo de estrategias complementarias yo mejoro la calidad asistencial, mejoro el bienestar social, mejoro el bienestar emocional, incluso el bienestar físico del paciente, que además eso tiene un impacto en los equipos asistenciales que también se tiene que evaluar. Esa es nuestra responsabilidad ahora, ¿no? Coger esto y tratarlo con cariño, tratarlo con eficacia y con conciencia para demostrar que sí, que funciona.
A més, els animals són una de les poques coses en aquest món que mai te poden traicionar. Són tan sincers, tan amables, tan nobles, tan demanen tan poc i ofereixen tant que és d'enhorabona per a aquests pacients que poden gaudir d'aquestes metges especials, no m'ha dit l'is, metges de quatre potes i peluts, que cada 15 dies van a veure'ls en el Joan Marc. Maria José Río, supervisora de cronicitat del Joan Marc, no vols poden donar més que s'enhorabona per tenir, com aquest dius, aquest regal de sanitat pública, perquè és qui no ha tingut un animal s'ha perdut part de la seva vida i els animals ajuden molt i tocar un animal sempre és agradable, és positiu i fins i tot, com veus, ara mateix a la sanitat pública s'està fent aquesta iniciativa d'animals terapèutics. Maria José Arrios, des de l'Hospital Joan Marc, moltíssimes gràcies i sobretot, com sempre vos deim, els metges, enhorabona per la feina que feis, perquè sou els nostres cuidadors. Gràcies, Maria José, i a tu i a tot el vostre equip.
Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de contarlo, ¿no?
No faltaba d'altre, clar que sí. Gràcies, Maria José. Nosaltres ara d'aquí un instant farem l'anàlisi en el cap de setmana. Què ha passat aquest cap de setmana? I dissabte va ser el dia del camp. Així que atenció, no és fora vilers.
Pero el plato vacío está. Mira el zapato del camarero y la cuchilla del cocinero. Lluvia en la acera sigue sonando y el perro flaco merodeando se va, se va, se va. De congreso, perro flaco, perro flaco, dedíquele una canción, que ese perro es un artista y en dramas especialista y sabe bailar el son. Del camarero y la cuchilla del cocinero. Lluvia en la acera sigue sonando y el perro flaco merodeando se va, se va, se va.
El dia Mallorca. IB3 Ràdio és informació.
Tèntol. Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Corell.
I la senyora Tabriol.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. El dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Quan sentim la sintonia de la mítica sèrie Enredo, vol dir que ha arribat temps per analitzar el nostre cap de setmana. Aquest dissabte, dia 7 de març, se va celebrar el dia d'escamp. La gent d'escamp és un dels sectors més importants, fan feina en ramaderia, agricultura, sector agrari. Bé, se mereix un dia especial, simplement perquè sense ells no menjaríem. Sense els pagesos no menjaríem. De tot això en parlem ara amb el nostre analista Xavi Canyelles. Com estàs? Benvingut.
Molt bones. Avui sí que és dilluns, no com la setmana passada, que era dimarts, i pareixia dilluns, perquè dilluns era festa i vàrem fer el programa dimarts.
Efectivament, sí, sí. I va ser quan vàrem dir que l'any que ve, dijous sant, que hauran dissabte. Penseu-hi tot, però serà el 2027.
Això mateix.
Efectivament. Sí, bueno, sí. El camp digues. Està relacionat amb la cultura popular. I quant tant. Te sabies,
oh, quant te sabies, així, perquè hem de tenir en compte que així com avui en dia, la majoria de gent no se troba relacionada amb el camp, no sap aquestes coses, perquè, clar, avui en dia, un atlot tu li demanes i no sap diferenciar un taronger d'un garrover, no?
Segur, sí.
I amb tots els meus respectes, eh? N'hi haurà que sí. Però resulta que...
No, però a Palma, per exemple, no, a Palma no.
Sí, va a Palma persones, no sabem. A no ser que li agradi molt. I mira que a Palma tenim molts d'arbres i molt d'arbustos i molt de jardí.
Però són ornamentals.
No, no, sí, ornamentals, però podries diferenciar, jo que sé, un ficus d'una càssia, no sé. Però resulta que... per què ho deia jo, això, ara? Ah, sí, que estem desconnectats del camp, perquè el camp s'hi va a fer feina, però d'una manera indirecta o directa estàs en el camp, però per fer feina coneixes el camp, coneixes la terra, la vegetació, els ocells... De fet, els grans primers biòlegs eren gent del camp, no? Gent que coneixia totes les espècies. I avui en dia encara, i bé, tens més enrere també, aquestes converses de bar de gent de camp. He trobat un ocell i discutim tenien entre ells. Jo per mi és una milana, jo per mi és un cor, no, jo per mi l'any tal, un esperbé. Clar, això va ser l'inici de l'ornitologia.
Sí, senyor.
I també la gent que fa feina en el camp sap de la vida. No va de beneitures, sap de la vida.
Sí.
S'han d'aixecar les 4 de la matinada perquè un menet ha nascut,
sí, saps? Sí.
Han d'anar a tal banda perquè resulta que un cavall està parint, un ego està parint, o li han de llevar les ferradures. Saben de coses. O també se pluja, o es calabruix i te destrossa tota la coïta. Això són coses que la gent del camp sap que és la vida i que és la natura, no van de dois.
De tota manera, te diré una cosa. Fora sí. Vila, no saben una cosa que no tots sí sabem a Palma, que és diferenciar, per exemple, un dominicano d'un party d'un Latin lover d'un sanitario. Que són les
sí,
tribus aquestes... Latin lover, no, això, Latin King, perdona.
Sí.
Dominicano d'un party...
No ho sé, jo ni això.
D'un play, els trinitarios.
Els trinitarios,
que són els trinitarios. Sanitarios,
bé, és igual, jo me vaig quedar a la meva època...
Aquí hi havia punkies, rockers...
I heavies.
I heavies, exacte.
Una cosa... Han desaparegut els punkies, no?
No
n'hi ha, ja.
Ha, sí,
en els anys 90, veies persones en cresta?
Ara no duen cresta, però el Gaida cada any se fa un festival punk.
Sí, que bo. Jo som fan del punk. Fins i tot vaig dur unes botes punk, que no eren punk, eren militars,
d'estió
d'un amic meu que va fer semí, no sé què, i m'ho va regalar aquestes botes i jo anava de punk.
Sí, senyor.
Quan jo tenia cabells.
Home, clar que sí.
Sí.
Bona apunta.
Que en el món dels ocells n'hi ha molt. Un popot és un punk.
Efectivament. L'ocell en cresta.
I després hi havia en Peter Punk, dibuixat per en Max.
Jaume Baquer, no? Tens raó.
No, tu penses que jo sempre tenc raó.
Jaume Baquer, Johnny Roqueta. Tu penses que jo sempre tenc raó.
I ho saps? Mireu si ho sap.
No t'ho sap, per favor.
Sí, ho sap. M'agrada
molt això.
Vinga,
endavant. Si xerrant del camp, de cultura popular, han de consultar el nostre amic i company Felip Munà. Com estàs, Felip?
Hola, com estàs, estimat company? Efectivament, avui fa un dia soleat, però també fa aquesta fresca, aquest vent, aquest oratge tan fred, que a vegades, a segons humitat, pareix que ha d'entrar dins els ossos. Per tant, preparam un programa molt especial, tu ja saps que tot està gravat, de suet com anam, i parlarem de coses molt interessants. I si vols, ara, dedicat a l'escamp, te puc fer una glosa d'aquestes que tu saps, si me dones permís.
Mira que rima.
Sí, me posaré el capell aquí ben preparat, Albert, i te diré, si vols venir ja vendràs, sort a coi magranes, que estens que les coiràs, jo te tocaré, perdó. Això no pot
ja
seguir.
Ja te'n folliran les ganes.
I molt manco.
Ja te'n folliran les ganes, exacte.
N'hi ha un altre que diu, el dia que vaig venir al món, mo mare feia bugada, llenya verda i banyada, que per això morena som. Això fa referència a la llenya bugada i banyada que en el camp no s'aixuga i quan poses aquest tió damunt del foc has d'esperar que s'assequi perquè si no el foc no s'encén, aquest foc, aquesta focatera per fer les bones torrades de Sant Antoni. Ara aviat ja estarem per Sant Antoni, ara aviat Setmana Santa, llavors s'estiu, llavors
s'estiu, però si falten 9 mesos.
No, però gener i febrer, Sant Antoni i el dimoni jugaven a 31. El dimoni em va fer 30 i Sant Antoni em va fer 31. Molt això és la cultura popular d'aquí, de Mallorca. Moltes gràcies.
Gràcies, Felip, com sempre. Però, clar, també tenim un col·laborador habitual que en sap molt del camp. De fet, ell ja era quan varen posar el camp. Ell és la Montbernat de Camp Pixatort. La Montbernat, sí. Bon dia.
Sí, bon dia. Bé, tu saps que jo vaig començar a fer de porquerets en els 12 anys. I guardàvem els porcs. I llavors es vaig anar a Llorito a fer feina, a ajudar un pastor, a ajudar a guardar les ovelles. I mos donaven el jornal de 3 cèntims. Tens? 3 cèntims. I llavors ja quan vaig ser més gran vaig fer feina a un oliver. Perquè la meva dona és recollidora d'oliva. I va mirar a l'oliver. L'oliver, nosaltres agafàvem un carro amb dues rades. I en les rades anàvem per avall amb l'oliva i les trencàvem una tafona, saps? I en els camps la vida era molt dura. Perquè jo no era com ara. No tenien tractors. No tenien res. Les maules s'havien amb una canya i donaves
el
polsar. I no com ara, que agafen una cosa que tot mola i tot cau. No, havies de fer a mà. I llavors t'acotaves i t'ajupies i agafaves les maules. I llavors anàvem a cuir la garrola. La garrola anava a mig cèntim la tonelada. Tens? I això són coses de la garrola. Ara s'ha perdut, però se venia de fora. I també anàvem a sembrar la tàpera, a llubir. A llubir, estant de la tàpera, mos agafaven a fer hores de la tàpera. Agafaven tàperes, tens? I també anàvem a coir les figues, perquè les figues seques anaven molt cares, les figues. I donaven els porcs. Les filles, si no se menjaven, se donaven els pares. I feien pare-filla amb un tros de paper, secant, paper de porau. I llavors es vaig anar a la poble, durant 2 anys, a treure patató. A l'altre, no? No eren patates, eren patató. Perquè per Nadal, m'ho menjaven patató. Entens? I això és la vida. I posa, tenc aquesta demanda de fer feina. Ja, he fet molta feina. Molta feina feta. En el camp.
No,
ara fa pena, el camp.
Sí, està abandonat.
Està abandonat.
No hi ha gent per fer feina.
No són polígonos i placats solares i de tot. No hi ha camp, no hi ha res. I ara això de la cau, no hi ha res. Han llevat les vaches.
La cau quedarà. El que no quedarà, no saben què passarà amb les vaches.
Clar, ho faran amb un poc d'aigua oxigenada, amb un poquet de la cau. De Colacao, vull dir. I si no vull dir marques.
La pena són les vaques.
Les vaques.
Les vaqueries.
Les vaqueries.
El ramader.
Hombre.
Ara ho deim ben...
El Campos estava ple, hombre. El Campos estava ple de vaques. I Sant Jordi. Jo tinc el meu codi de Sant Jordi. Diu, fa pena, això. De vaques. Ja, no dona. I no dona, vols fer. Allò, au.
Bueno, Damon Bernat, moltíssimes gràcies per venir sempre cada dilluns amb nosaltres aquí a la ràdio.
Enhorabona per la ràdio de Baleares, aquesta que feis, oh? Ja vos escolt cada dia.
Moltíssimes gràcies, Damon Bernat. Moltíssimes gràcies, Damon Bernat. Bueno, mon anem fora de les illes, també trobant pagesia, per exemple, a Andalusia. Mos explica don Isidoro Gutiérrez, propietari de Camps d'Oliveres. Don Isidoro, bienvenido, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues aquí, pues nosotros estamos en el campo durante muchas generaciones y ahora tenemos aquí una batalla entre los jornaleros y los terratenientes. Porque es que los terratenientes nos están explotando, nos dicen, mira, tú tienes que hacer eso, pero nos pagan muy poco. Entonces, claro, nosotros los jornaleros tenemos que ir pim, pam, a trabajar. El aceite de oliva, con todo mi respeto, ¿eh? Que sé que ustedes tienen mucha oliva ahí, ¿eh? Pero nosotros el aceite de oliva es puro virgen, vamos. Es dorado. ¿Y qué? ¿Es un programa de humor?
No. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos. Claro,
supuesto, claro que sí. Este es un programa de humor, ¿no? Es que me han dicho que en Mallorca no hay mucho humor.
Bueno, sí,
nosotros sí que
sí.
Tenemos humor.
Sí.
Pero poca cosa.
Aquí tenemos grandes humoristas.
Méndigame uno.
Por ejemplo,
¿sabes cómo lo tiene? Yo le digo.
Xavier Cañellas.
Bueno, este lo no conoce nadie.
Jaime Gilis.
A mí tampoco lo conoce nadie.
Que sí, hombre. Pep Noguera.
Pep Noguera no lo conoce nadie. Nosotros sí que tenemos los Morancos, a Paspadilla. Tenemos los humoristas. Porque tú fíjate una cosa, mi arma. Mira, los humoristas. Vamos a ver. El acento andaluz es ideal para hacer humor. Ahora te voy a poner un ejemplo, ¿eh? Ha contado unos chistes. Esto uno que le dice al otro, tengo como 700 palomas. Y le dice, mensajera. Y de contestarlo a los mensajeros, son como 700. Es bueno, ¿eh?
Sí, pero es muy antiguo.
Es muy antiguo. Ah, sí, no, don más Isidoro, moderno. Sí. Estos son dos que se encuentran. Y le dice, oye, bueno, somos chicas. Dice, que me han hecho muchos regalos, así que te han regalado. Y dice, me han regalado unas gafas. Dice, mira. Me han regalado unas zapatillas. ¡Anda! A mí me han regalado también una radio. Dice, oye. ¿Y qué más? Dice, y una braga. Dice, coño. Perdón. No lo digo porque estamos en horario infantil.
Que no sabía.
Claro, yo no sabía. ¿Sabes cuántas cosas?
Bueno, don Isidoro, usted sabe...
Dígame.
Usted sabe lo que es la variedad Ampeltra.
No sé qué es esto. Yo sé lo que es la jara.
Una aceituna que tenemos aquí en Mallorca.
Seguramente debe ser mala. Paltra. Debe ser mala esto.
No, señor.
Nosotros aceituna, ¿verdad?
No, señor.
Y
no,
le diré una cosa.
No es mala.
Nosotros en Andalucía decimos oliva a los árboles, no a la aceituna. Tengo tanta oliva, tengo un campo de oliva, no de olivo. Esto no lo sabía, ¿eh?
No.
Claro, nosotros somos ajín. Y tenemos un arte que no se puede aguantar. Pero vamos, los terratenientes. Y mira que soy muy amigo yo de los padres de Bertino Borne, ¿eh? Pero los terratenientes están ahí que yo y la cosa.
Para mí que esto no es nada nuevo, don Isidoro.
No es nada nuevo. Que nosotros trabajamos porque nos gusta. Y ahora todo el cultivo de la fresa. Ahora viene el cultivo de la fresa. Y entonces tú quieres venir a trabajar, ¿eh?
No.
Pues si te
ustedes
despiden,
trabajan porque les gusta comer cada día.
No, les gusta comer cada día. Pero si ahora tú dices, mira, yo voy a dejar de trabajar en la radio de esta que tenéis aquí en Mallorca, que es de color rosa, ¿cómo se llama? La
que ha dicho el señor
la B3
Pichator.
Claro, que es de color magenta, la IB3 esa. Pues si tú dices, quiero venir a buscar, a coger la fresa, pues yo te pago. Así de fácil, si hay trabajo ahí, lo que la gente no quiere.
Pero es que mis abuelos vinieron del Pla, de los pueblos del Pla, a Palma, porque es muy sacrificado el trabajo en el campo.
Claro, por supuesto, pero ahí nosotros tenemos más agua.
Los animales están de arreglar cada día. Es que
no tienen que arreglar. Claro que no tienen que arreglar.
Es que no dorm. I per això fa 100 anys els predins venien a Palma, perquè així podien tenir com a mínim es diumenge lliure.
Es que no lo entiendo, ¿eh? ¿Me puede hablar en español?
Porque usted habla en un idioma, yo hablo en otro.
Claro.
En el mío, yo hablo en el mío.
Sí. No, me parece perfecto. Yo estuve en Mallorca, ¿eh? En los años 80 estuve en Mallorca, muy bonito, ¿eh? Me encanta.
Haciendo la milia, que
el
sí.
El acueducto de Segov. No, de que tenéis ahí en Mallorca. Y esto, la catedral, ¿no?
El Teide.
Eso, los dromedarios. Que el yo me acuerdo
Teide.
Que una vez fui a Mallorca y tengo una foto con el dromedario.
Sí,
mira, claro.
El del Arenal.
El del Arenal.
Don Isidoro, muchísimas gracias por su visita. Nosaltres anem a parlar de productora, que és el que hem de consumir.
Que viva el campo.
Sí, 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 ja sigui d'aquí com és d'allà, però més és d'aquí. Bueno, però el producte el que és el que hauríem de consumir, si la gent descampa els protagonistes, evidentment ho són els productes locals. Com que la ràdio tot és possible, avui tenim en exclusiva, per primera vegada en la història, una entrevista a una taronja de Sóller, que no ha anat benvinguda. Com estàs?
Ai, som una taronja de Sóller. Som una taronja. Ja com a taronja de Sóller, vull dir que som un poquet àspera. Un poquet fàcil.
Com pot ser?
Me vols provar?
Però, com pot ser?
No hi ha punt de clovetes.
I ara... això sembla més una pinya mireta que
no,
una...
mira, un grell. Vols menjar grell? Mira, xupa el meu grell.
Pèl de cristal, no sona això?
Veus?
Un anunci.
Jo som una taronja de Sóller, tu ja saps que Sóller, nosaltres tots som persones, bé, persones, no, elles són persones. I jo som una taronja que som Sóller rica. He dit molt i no he dit res, que tampoc res. I com a taronja, jo estic molt contenta d'estar aquí amb altres. No me facis sucre, no me facis suc.
Amor...
No, el suc de taronja és una cosa horrible.
Una taronja que no n'ha de solla. Ves alerta, perquè aquí, quan surtis pels passadís, te menjaran,
Ai, pobra taronja. Ah, mira que duit.
Ves alerta.
I aquestes de ses bones, de ses grosses...
Xavi, mos queda...
Sí, digues.
Mos queda un minut i crec que...
Un minutet.
Na Laureta t'ha duit es tiranosauri una altra vegada. Sí, jo no sé per què tu és dinosauri, un tiranosauri rex.
Perquè el du fermat.
Un dels animals. Perquè li deixes a una nina petita.
Bé, però perquè el cuida. I l'altre dia va anar a escola, i el va dur a escola, i la professora de Ciències Naturals li diu: què fas amb un tiranosauri? I diu: Laureta, com estàs?
Jo s'ha deixat de vida i duc el dinosauri perquè no era, me posi bona nota.
I ja, vinga.
Ah, molt bé, li posaràs bona nota.
Digue-li que m'ho digui Déu. Sí, te posaré bona nota.
Vinga. Doncs, passo. Vinga, digues això que s'ha fet cada dia. Cada dilluns. Ximpa.